Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja hem vist el debut del Real Madrid de Xavi Alonso a la Lliga, això acaba de començar. La pretemporada del Real Madrid és veritat que ha estat curta i molt marcada per la seva presència al Mundial de Clubs. Falta temps per treballar i agafar ritme, però a nivell futbolístic el debut del Madrid va ser força decebedor. Se'l veu més ordenat, millor a nivell defensiu, però en atac, més enllà del desequilibri de Mbappé, que va forçar i va marcar de penal la jugada que decideix el partit, poca cosa més es va veure. Té molta feina per davant Xavi Alonso si vol competir-li la Lliga al Barça. Real Madrid 1, Osasuna 0 per tancar la jornada primera amb gol de Mbappé de penal per Miquelà, encara que el tècnic d'Osasuna no ho va veure tan clar. No va deixar bones sensacions futbolístiques al Real Madrid en el seu debut a la Lliga. Va tornar Carvajal i va debutar Franco Mastantuono. Debut amb certa polèmica per la seva inscripció en fitxa del filial, tot i que és un futbolista clarament fitxat pel primer equip. Hi ha qui pensa que això podria haver constituït alineació indeguda, però com que ningú ha presentat cap denúncia, doncs no hi ha cas. Després li preguntarem a l'abogado Jacinto Vicente si creu que hi havia alguna base per denunciar o no. El Barça, per tant, és el primer líder de la temporada a primera divisió per diferència de gols i l'equip està enfocat ja en el partit de dissabte al camp del Llevant, pel que Hansi Flick podrà contagiar amb Robert Lewandowski i veurem si amb Gerard Martín i Chesney, que estan encara pendents d'inscripció. Continua el soroll al voltant de Marc Casado amb interès de Wolverhampton, West Ham i Betis. El Barça escolta ofertes, però el futbolista no té cap intenció de sortir. A l'Espanyol és oficial la renovació d'Antonio Roca fins al juny del 2028. Hi ha interès per incorporar Guido Rodríguez, l'ex del Betis, no serà fàcil, i informa Javier de Haro que el CSD ja ha donat llum verda al relleu a la propietat. Estem pendents ara de l'hoquei de la Lliga perquè es faci oficial l'operació. Al Girona és oficial la sortida de Miguel Gutiérrez al Nàpols per 18 milions fixes, més 2 en variables, la meitat pel Girona, l'altra meitat pel Real Madrid. A Sant Sebastià parlen d'interès del Girona pel davanter Omar Sadiq, la Real Societat que vol, i Ángel Herrera. I la futbolista de l'Arsenal, Mariona Caldentey, designada com a millor jugadora de la Premier en la seva primera temporada a Anglaterra. En bàsquet, el Barça està en converses per incorporar l'alè nord-americà Miles Norris. El Barça de futbol se la presenta els tres fitxatges per aquesta temporada, Joao Víctor, Pol Pacheco i Luciano Laguna. I en hoquei patins, Marc Grau renova amb el Barça fins al 2029. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'abogado, com us deia, Jacinto Vicente, i també amb el David Ibáñez, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si arriba una molt bona oferta per Marc Casado, el vendríeu? Esteu votant que sí al 47%, que no al 53%. En clau espanyol, us semblaria un bon reforç Guido Rodríguez? Creieu que sí la immensa majoria, 92%, que no només el 8%. I en clau Girona, us preguntem si deixaríeu sortir Ángel Herrera. Esteu votant que sí al 64%, que no al 27%, només el deixaríeu sortir per la clàusula, que és de 30 milions, al 9% dels que esteu votant. Marc Pairés està al control de so, Alejandro Laguna a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Well, Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esportscope d'aquest dimecres, en el que parlarem del debut del Real Madrid a la Lliga. Ho farem de seguida, estarem a Madrid amb el Miguel Ángel Díaz, també en parlarem al debat amb el David Ibáñez i el Jacinto Vicente, però abans comencem amb les notícies del dia, les novetats al Barça, amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I torna a haver soroll al voltant de la figura de Casado, que com és un futbolista que té un alt nivell i que no està clar que pugui tenir molts minuts aquesta temporada per l'overbooking que hi ha al mig del camp, li estan sortint moltes nòvies i el Barça escolta ofertes.
Sí, diversos clubs han trucat a la porta del Barça preguntant per aquesta situació de Marc Casado. Genera molt interès al mercat i el Barça, doncs, sí que està escoltant les ofertes. Ara bé, només en forma de venda, només en forma de traspàs i a partir dels 30 milions d'euros, perquè hi ha overbooking al mig del camp i perquè el club necessita alliberar massa salarial de la Premier. Ho avançava el Mateo Moreto, el Wolves i el West Ham de la Lliga, el Betis. El Barça va demanar mínim 30 milions d'euros i el Betis pràcticament el va descartar, però ara mateix sembla molt difícil aquesta sortida de Marc Casado. Des del club pràcticament la descarten perquè aquí l'important, el protagonista, en aquest cas el jugador, es vol quedar. Porta 9 anys, tota una vida al club, i tot i saber que tindrà pocs minuts, les poques oportunitats que té, que tindrà, les vol aprofitar i no vol tirar la tovallola. Sap que per davant estan De Jong i Pedri, que són intocables, també Gavi, Fermín Olmo i Marc Bernal quan es recuperi, perquè és jugador capital per Deco, és un jugador que l'ha assenyalat com a capital del director esportiu, però tot i tenir moltes nòvies i molts pretendents que truquen ara al mercat d'estiu, Marc Casado creu que encara pot seguir-ho intentant al Barça i sembla que no es precipitarà. Ara bé, si aquí veu que no té minuts i que està inèdit, potser el mercat d'hivern pot recapacitar.
Perfecte, doncs Casado a dia d'avui ho té claríssim, vol seguir, i si no canvia res així serà, seguirà el Barça. I estem pendents també, Helena, de la sortida d'Iñaki Peña i de que es formalitzin les inscripcions de Chesney i de Gerard Martín, que pot anar tot lligat una mica.
Sí, perquè quan es desbloquegin les sortides es podran fer les inscripcions. Precisament per això avui el representant d'Iñaki Peña, que també porta a Héctor Fort, ha anat a la ciutat esportiva, o avançava el company Carlos Monfort, que estava allà, i el que hem pogut saber després d'aquesta reunió parlant amb els entorns dels futbolistes és que Peña continua amb la idea de sortir cedit. El Barça i ell han pactat, i els seus agents han pactat, renovar per una temporada. El com és un club que està ben posicionat, el Celta també ha preguntat per ell. Tampoc es descarta ara la carta d'última hora del Girona, però bé, el Barça el que vol saber amb la Lliga, en fons de la Lliga, és que si desbloquegen la sortida de Peña podran inscriure a Chesney. I diràs, per què tenen tant d'interès en saber que poden comptar amb Tec? Doncs perquè Joan Garcia, que es va luxar, que va tenir una petita lesió al dit de la mà, no ha pogut entrenar amb normalitat aquesta setmana, avui ja ha fet part dels exercicis, demà en principi s'exercita, però no volen córrer riscos per si recau o si li fa molt de mal el dit de la mà de presentar-se al camp del Llevant sense Chesney i sense Iñaki Peña, perquè no han pogut inscriure a Tec per la sortida de Peña si la Lliga no els hi ha validat aquest canvi de cromos. Per tant, doncs, avui hi havia aquesta reunió, sobretot per assegurar per part del club si amb la sortida d'Iñaki Peña es podria resoldre la inscripció de Chesney, i també per valorar les diferents propostes que hi ha sobre la taula per aquesta sessió del porter. L'altre jugador, i que és també una incògnita en aquest mercat d'estiu, és Héctor Fort. I et dic que és una incògnita, Joan, perquè està molt indecis. Uns dies pensa que vol sortir i uns altres que es vol quedar, tot i que sap que per davant té Eric García i Koundé, tindrà molt difícil per jugar aquesta temporada.
Molt bé. Això pel que fa referència a com està el tema de les sortides i les inscripcions. I a nivell esportiu, Helena, alguna novetat del dia o tot continua tranquil?
Que Lewandowski continua exercitant-se, i aquesta és la millor notícia, perquè podrà estar disponible dissabte a 9:45 al camp del Llevant. I pendents de Joan Garcia, que evoluciona bé d'aquesta luxació al dit de la mà, però ja et dic, no s'ha pogut entrenar amb normalitat, avui ja ho ha començat a fer, i serà molt important veure com evoluciona i es recupera de cara a aquesta segona jornada de Lliga.
Ok, estem pendents. Condis, gràcies per la informació, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Marc Casado, 21 anys, i que ens va enamorar arran de la lesió de Marc Bernal quan es va fer gran protagonista a la posició de mig centre a la primera part de la temporada 24-25. Casado, que ja havia jugat a les categories inferiors de la selecció, va ser cridat per l'absoluta i va jugar dos partits. Casado va jugar 23 partits de Lliga, 10 de Champions, 2 de Supercopa d'Espanya i 1 de Copa del Rei. Pedri i ell van ser durant un bon temps de la temporada els migcampistes de referència, fins a que el denostat en el seu moment Frenkie de Jong es va convertir en titular. De Jong, 28 anys, contracta fins al 2026, ha apostat el seu dia, està negociant la seva renovació. A més, el Barça hi té al mig del camp Pedri, 22 anys, Olmo, 27, Gavi, 21, Fermín, 22 i Marc Bernal, 18. Marc Casado, 21 anys, l'any passat va començar la temporada amb un valor de mercat d'€1 milió, segons Transfermarkt. Ara el seu valor ha augmentat a 30 milions. El club, el Barça, necessita ingressos i li interessaria un traspàs d'un jugador Casado que té contracte fins al 2028 i que a escala esportiva està situat al 6è del mig del camp amb Marc Bernal lesionat. Ara Casado i el seu entorn més proper hauran d'estudiar la situació i decidir si accepta marxar o seguir al Barça, on fa uns mesos estava a la glòria més absoluta. Jo em quedaria, Casado mereix estar a un club més gran, amb tots els respectes que el West Ham, el Wolverhampton o el Betis.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Fem una pausa, un minut, i de seguida saludem una persona, un tècnic que coneix molt bé, sobretot la gent jove del Barça.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marxem ara fins al nord de França per saludar Albert Sánchez. Va ser el tècnic del Barça Atlètic a l'inici de la passada temporada. És actualment és el nou entrenador del Dunkerque, equip de la segona divisió francesa. Albert, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va la vida? Com va aquest inici d'aventura a França, Albert?
Bé, molt bé. La veritat que amb molta feina, perquè hem arribat una mica tard i a una setmana de començar la Lliga. Aquí ja portem dues jornades de Lliga. Però bé, bé, de moment content.
Com és que s'ha acabat allà el Dunkerque, Albert? Com ha anat la història?
Bueno, jo seguia el club, a mi el club em va oferir, el Barça em va oferir seguir en un, en una posició més de, a l'àrea de futbol, l'àrea de meteorologia, i de cop un dia em va trucar el director esportiu del Dunkerque, que és el mític Dembaba, jugador de Chelsea,
sí.
Newcastle...
Sí.
I em va trucar que just havien fet fora un entrenador portuguès que tenien i que li agradava el meu perfil, i vam fer 4 o 5 entrevistes. Va ser molt ràpid, i de cop em va dir, em va passar ja una proposta, em va interessar. Vaig anar al club i, òbviament, el club no, em va facilitar la sortida. La veritat que amb això estic superagraït. I, bueno, i vaig creure que era un bon següent pas. Venia un equip de segona divisió de França, una de les 5 lligues europees millors, futbol professional... I aquí estic.
Anar pel món amb el segell de la Masia, Albert, m'entenc que suma, que és un plus, no sempre, o què?
Sí, òbviament. Al final, el que és el Barça és una marca a nivell mundial molt, molt, molt potent. Sobretot es valora molt l'entrenador de la Masia, es valora molt fora, no?, de lo que és Espanya. La veritat que, per exemple, els països àrabs, Middle East, vaig tenir diverses propostes per anar allà, però jo sí que és veritat que ara mateix prioritzava un projecte esportiu, professional, no tant el guanyar molts diners, no?, a curt plaç. I, bueno, i mentrestant jo seguia al club, que estava molt bé, jo sóc del Barça de tota la vida, visc a 10 minuts de la ciutat esportiva i per mi estar allà era un luxe, però va sortir aquesta possibilitat i... m'ho vaig pensar, però vaig creure o crec que és una bona oportunitat.
Molt bé, tant de bo et vagi molt bé, Albert, perquè entenc que la temporada passada no hauria ser fàcil per tu, no?
No, la veritat que va... Bueno, primer que va sorgir tot molt ràpid, no? Que Rafa, a dos dies de començar la pretemporada, decideix no continuar. Llavors, jo començo la pretemporada com a tècnic interí, després em confirmen com a entrenador, va ser una pretemporada també, bueno, que va ser el primer any també de Flick, hi havia 15 o 16 jugadors amb el primer equip que van estar ja quasi fins al final de la pretemporada, i després durant l'any, doncs bueno, vam tenir moltes dificultats, equip molt jove, moltes lesions, els resultats no acaben d'acompanyar, i bueno, i la veritat que òbviament vaig tenir moments de gaudir-ho, de disfrutar, però també vaig patir molt, perquè a part, jo com t'he dit, a part de considerar-me molt professional i una persona que es desviu pel que fa i dona el 100%, a part soc culer, no? Mm. I jo viure la situació que vam viure, de que no guanyàvem, de que ens ficàvem a baix, de que, pues, jo la veritat que ho vaig passar malament, però bueno, també forma part de l'aprenentatge, forma part també tant per mi com pels jugadors que van estar, no? Que no sempre es pot guanyar tots els partits, encara que a la Masia s'està bastant acostumat a això, a guanyar sempre i jugant bé. Però bueno, va ser un any dur, un any d'aprenentatge i que també em guardo bons records, òbviament, sobretot pels jugadors.
És que el principal objectiu d'un filial, Albert, ha de ser nodrir el primer equip de futbolistes quan fa falta, i des d'aquest punt de vista, doncs un 10, perquè això és el que ha fet. Però clar, el que porta el filial i veu com constantment estan marxant jugadors o no pot estabilitzar un equip, doncs clar, això fa que costi tot molt més, no?
Sí, evidentment, des del final de l'equip que juguem a Còrdoba, que estem a punt d'ascendir l'any anterior, l'any passat quedaven molt pocs jugadors, al final, però ja és l'objectiu, al final Marc Casador va anar al primer equip, Héctor Fort va anar al primer equip, Mica Gilfaller va ser una venda de 15 milions, que també és un gran èxit, Gerard, primer equip, Marc Bernal, primer equip, Pau Víctor, primer equip, Marc Lluventa...
Sí, sí.
Llavors, clar, al final no t'estic dient dos jugadors, t'estic dient 8 jugadors. I això sumar-li a Cobercí, que a meitat d'any ja va... Pau Cobercí ja va pujar. Llavors, bueno, això al final jo crec que ha de ser el principal objectiu, i l'està sent, que al final... Fermín...
Sí, sí.
No em vull deixar cap, és que hi ha tants, no em vull deixar cap, però...
Hi ha tants i són tan bons, no, Albert?
Sí, i és que al final és això, jo crec que això és l'èxit, de dir, ostres, és que el primer equip del Barça, a la plantilla, a l'actual plantilla, és que hi ha 12, 13, 14 jugadors, perquè li has de sumar Valde, li has de sumar Gavi, li has de sumar Lamin, li has de sumar... Que venen, que fa un any, dos, tres anys estaven al juvenil, al filial, que són, entre cometes, gratis i que venen de la Masia, no? I això és un superèxit, al final.
I la cosa continua, perquè ara ja entren en convocatòria els cosins Fernández, el Guille i el Toni, entra Dró, també, que tu els coneixes perfectament els tres, està entrant també Jofre Torrents, que aquest té una pinta espectacular.
Va debutar l'altre dia, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que això no para. Sempre diuen, no, la generació... 2003 era molt bona, després diuen no, la 2004, no?, que estava en Gavi. Ostres, però és que la 2006 també, i ara la 2008, no?, que és aquesta, la 2008, són tots els... Pues tots aquests que m'estàs dient, no? I al final, bueno, jo crec que és un dels grans èxits del Barça i que no sé si per necessitat, per altres coses, jo crec que per creença i per necessitat ara s'està donant moltíssimes oportunitats. I els jugadors estan responent. O sigui, al final, els jugadors responen amb joc, responen sobretot amb aquestes ganes i aquesta intensitat i aquest sentiment de pertenença, que jo crec que ens fa diferents i únics.
D'aquests quatre que estan entrant en convocatòria ja aquest any, amb Hansi Flick, quin creus que té més possibilitats d'estabilitzar-se al primer equip a mig termini? El Jofre, potser, o quin creus?
Aviam, clar, moltes vegades també el tema dels jugadors va una mica en funció de les necessitats de posicions, no? Per exemple, jo crec que per dintre el primer equip té molts jugadors, no? Llavors jugadors com Toni o com Guille potser tenen més tap, no? Per dir-ho d'alguna manera, no perquè tinguin menys nivell o dro. Llavors, jo és que crec que són diferents. Jo crec que Jofre, per desgràcia, l'any passat jo no el vaig disfrutar gaire perquè venia de lesió i es va tornar a lesionar, llavors va jugar l'últim tram de temporada amb el filial, però el conec perfectament, ha entrenat molt amb mi i crec que és un lateral amb moltíssim potencial. Vull dir, jo crec que, òbviament, té Valde i Gerard, que són molt joves també, però jo crec que Jofra és un jugador diferent. O sigui, a mi m'encanta. O sigui, a mi és un jugador que em sembla que serà a curt termini el lateral del Barça, perquè ho té tot. Ofensivament interpreta el joc, té capacitat d'arribar per fora i centrar, té capacitat de conduir per dintre, defensivament és fort, és intens, llavors a la que puleixi una mica quatre coses i estigui, agafi aquest ritme, no?, de primer equip, que ja l'està agafant perquè porta amb ell ja entrenant tota la pretemporada, jo crec que serà un jugador bueno, que jo crec que jugarà molts partits aquest any. Té que va debutar l'altre dia.
Sí, sí. Té molt bona pinta, sí. Escolta, acabo amb una molt genèrica. Hem vist debutar a la Lliga al Barça i al Madrid. Albert, veus el Barça molt favorit aquesta temporada o què?
Bueno, jo crec que el Barça segueix demostrant aquesta energia. Sí que és veritat que l'altre dia el partit es va posar una mica així de cara i també la segona part va ser una mica... Bueno, van jugar una mica amb el marcador, que sí, era com un partit, entre cometes, que estava guanyat. Però l'energia que van demostrar el Gamper, pues, un equip que si ja l'any passat era agressiu, ara és superagressiu, i això t'ho dona el perfil de jugador que tens. Llavors, jo el Barça el veig, com va ser l'any passat, capaç de competir amb tots. Sí que és veritat que el Madrid s'ha reforçat molt bé. Aquest any s'han rascat la butxaca i han signat, sobretot darrere, han signat jugadors de molt nivell. Però bueno, jo confio en que el Barça, crec que té una plantilla molt equilibrada, que té 18-19 jugadors amb molta capacitat per jugar i ojalà puguem guanyar un altre cop la Lliga. I sobretot a Europa, a veure si...
Passet més a la Champions.
Sí, podem donar aquest passet que tots els culers esperem i volem, que necessitem.
Molt bé. Albert Sánchez, un plaer. Gràcies per atendre'ns, una forta abraçada i que vagi molt bé la temporada d'Dunkerque. Et seguim, eh?
Igualment, gràcies a vosaltres, abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Te confieso
que soñé con un... Vinga, doncs anem ara amb el debut del Real Madrid a la Lliga, aquesta victòria per 1-0 davant d'Osasuna, amb gol d'Mbappé de penal. Què es va comentar després del partit, Alejandro Laguna? Bona tarda.
Bona tarda. El nou Real Madrid va tindre ahir la seva estrena oficial al Bernabéu, el debut de Xavi Alonso a la Lliga amb una victòria discreta per 1-0. Els blancs començaven el campionat després de només dues setmanes de preparació a causa de la participació al Mundial de Clubs de la FIFA, amb el gran repte de sumar els tres primers punts. Així va valorar Xavi Alonso el rendiment de l'equip.
Está claro que ha habido cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Después de dos semanas de pretemporada, pues todavía el camino es largo, pero yo creo que hemos tenido orden, nos ha faltado igual un poco de frescura en el último tercio, contra un bloque bajo, pues igual nos ha costado más generar esas ocasiones un poco claras o atosigarlos un poco, pero bueno, prácticamente no nos han salido. El equipo va a ir mejorando, va a ir cogiendo más ritmo, la victoria te da tranquilidad para seguir, evidentemente, y cosas buenas y cosas que vamos a analizar y vamos a mejorar.
Els blancs van necessitar un penal a l'inici del segon temps provocat i materialitzat per Mbappé, que continua sent el baló més ferma dels madridistes per guanyar el partit. Això va dir a Real Madrid Televisión el francès al finalitzar el partit.
Ah, me siento muy bien, pero lo más importante es siempre de dar una ayuda en el equipo, ofensivamente y defensivamente, el resto va a pasar. Hemos trabajado toda la semana este proyecto de juego y pienso que lo hemos pasado bien. Claro que hay cosas que podemos mejorar porque es el primer partido de la temporada, acabamos de volver de vacaciones, pero es positivo. Vamos a seguir mejorando y vamos a ganar partidos.
Aquesta pena màxima decisiva pel desenllaç del partit va generar cert debat amb un picant tuit 2-1 amb un vídeo de la jugada a xarxes i amb l'entrenador Alessio Lisi dient el segon error de premsa a l'acabar el partit.
En directo me pareció clarísimo, pero volviéndolo a ver, yo creo que hay que analizar si es antes Mbappé que pisa Juan o Juan le da con la derecha a Mbappé. A mí me parece que es antes Mbappé que le plancha a Juan, pero Juan tiene la pierna reventada de esa jugada. Entonces, pues habría que verlo. Te digo, en directo me pareció muy claro, me parece normal que el árbitro haya pitado el penalti.
D'altra banda, com a notícia positiva pel Madrid, es va veure el debut oficial d'Álvaro Carreras i Franco Mastantuono i va tornar a jugar al Bernabéu després de la seva lesió de llarga durada, Dani Carvajal.
Són les veus de després d'aquesta victòria del Real Madrid ahir en el seu debut a la Lliga. Estem a Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Está la parroquia más o menos satisfecha con el debut del Madrid de Xavi Alonso o qué?
Bueno, la gente sabe que este no puede ser la puesta en escena del Madrid, que hay que jugar mejor, que hay que tener más ritmo de partido, que hay que generar más ocasiones, pero bueno, después de dos semanas de entrenamiento, el equipo consiguió la victoria, los tres puntos y dejó la portería cero, ¿no? Se estrenaron cuatro fichajes en el Real Madrid, más Gonzalo, el canterano, que ha dado el salto al primer equipo. conversiones diferentes. Volvió a marcar Mbappé, que está claro que va a acabar siendo una temporada más el máximo goleador del equipo. Así que poco a poco, aunque hay que trabajar mucho todavía y pulir muchos detalles, se puede dar por bueno el arranque del Real Madrid en Liga.
De las nuevas caras, ¿cuáles te gustaron más y cuáles menos, Miguel Ángel?
Quizás Carreras, ¿no? Clausen ya, bueno, es habitual, sorprende menos. Es evidente que el Madrid ha podido fichar un Fernando Hierro para muchos años. Mucha precisión en el pase, mucha autoridad en la salida de balón. Quizás Carreras, que es un jugador al que la gente le había visto menos. La verdad es que fue uno de los destacados, con mucha presencia ofensiva. Lo de Trent no termina de arrancar. Tiene pinta de que en cuanto Carvajal coja vuelo, se lo va a comer. Y luego, pues, Mastantuono, ¿no? Mastantuono, que en la segunda parte debutó, que fue el primer cambio de Xabi Alonso, que yo creo que tiene opciones incluso de ser titular en Oviedo el próximo domingo, y que dejó buenas sensaciones. Tuvo una oportunidad que desbarató Sergio Herrera, colocado bien en el primer palo, pero un jugador que yo creo que va a acabar siendo bastante importante en la cabeza de Xabi Alonso.
Perfecto. Una última cosa, Miguel Ángel, que durante el partido la realización de televisión enfocó varias veces a Rodrigo ahí metido en el banquillo. ¿Qué va a pasar con él de aquí al final del mercado, Miguel Ángel?
Pues simplemente aplicando la lógica y el sentido común, yo creo que Rodrigo tiene que salir del Real Madrid de aquí al 31 de agosto. El club asegura que la decisión de que ni siquiera jugar ayer, estuvo calentando, pero incluso Gonzalo tuvo minutos antes que él, sorprendentemente, colocándose a veces en la banda izquierda. El club dice que es decisión de Xabi Alonso. Xabi Alonso ayer colocó a Brahim de titular, luego sacó a Mastantuono, luego sacó a Gonzalo y Rodrigo se quedó sin jugar. Así que aunque no sea muy resolutivo en su respuesta a Xabi Alonso en la sala de prensa, es evidente que el brasileño le está dando una vuelta, sabe que ahora mismo lo tiene complicado, y yo insisto, aunque no sería un problema para Alonso que se quedara, porque puede ser una solución en muchos partidos, lo normal es que acabe saliendo de aquí a que acabe el mercado.
Ok, veremos. Miguel Ángel, gracias, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
I abans del debat, els moviments del dia al Mercato, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Què tenim?
Mira, pendents que el Bayer Leverkusen, gran animador del mercat a les últimes hores, faci oficial d'una banda el fitxatge de Claudio Echeverri, cedit pel City, i de Luc Badé, del Sevilla, per 30 milions d'euros. En realitat, Badé ja ha viatjat aquest matí des de Sevilla cap a Leverkusen. Sembla que el retorn d'Aymeric Laporte a Bilbao es pot desbloquejar a partir de dissabte. Per què? Doncs perquè el seu equip, l'Al-Nassr, juga a la final de la Supercopa d'Aràbia. Un dia més hem de parlar de l'Aston Villa, que està donant sortida a tot el que pot. S'ha confirmat l'arribada de Dendonker a l'Oviedo i ara Leon Bailey, és important aquest fitxatge, eh? Se'n va cedit a la Roma amb opció de compra no obligatòria de 22 milions d'euros.
Així ve el dia en clau Mercato, 3:33, pausa i després obrim el debat amb el Jacinto Vicente i el David Ibáñez.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Al debat, saludo al Jacinto Vicente, abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre, y a ver si podemos incorporar al David Ibáñez también. Jacinto, empezamos hablando del Madrid. ¿Qué te pareció el debut del Madrid de Xabi Alonso en la Liga? A ver.
Bueno, iban cortos de preparación, el juego fue bastante soso. Por momentos me recordó al Barça cuando jugaba, aquel que decíamos, a balonmano.
Ya.
Entonces, pero bueno, tienen la excusa de que están cortitos de preparación y esta jornada es lo que van a intentar, es sacar los puntos como sea, es evidente. Y luego, bueno, pues la acción del penalti, discutible, dudoso.
Sí, ¿te parece dudoso la jugada? A mí me parece bastante clara, ¿eh? Me parece penalti claro, pero bueno.
Yo creo que es que el problema sí falta, ¿no?, de Mbappé. Es muy difícil decidir si primero es la falta o primero es el penalti. Y luego sí que es cierto que le toca. Lo que pasa es que en cuanto, yo creo que Mbappé, en cuanto nota mínimo contacto o ve que va a haber contacto, él busca el penalti. Mm. Puede pitarse, no digo que no, no es un escándalo que digas, es que no se puede pitar de una manera, pero yo creo que lo busca bastante Mbappé. Es hábil, hay que reconocerlo, entonces él busca ese contacto y en la que nota lo más mínimo, él evidentemente ya ve que puede haber penalti.
Ok. Ya tenim per aquí el David Ibáñez. Hola David, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Estan parlant del debut del Real Madrid d'ahir. Què et va semblar tu?
Bueno, justet, no? I com sempre, 1-0 i la panel injust.
Sí, injust? Ostres, em sorprèn. El Jacinto Vicente té dubtes, per tu és panel injust i per mi, a mi em sembla panel clar. No, no ens posem d'acord. Sí.
Bueno, jo el que veig és que Mbappé trepitja la cama del jugador de Osasuna i veig abans de trepitjada que quan impacta el jugador s'assona la cama de Mbappé, no?
Sí.
Per tant, jo aquí no veig penal. Sí que és veritat que en directe i la primera imatge veus que és un penal clar, però després quan veus les repeticions ja tinc els meus dubtes i ja et dic, la trepitjada aquesta la veig abans que quan hi ha l'impacte del jugador s'assona amb Mbappé.
I futbolísticament, David, home, en atac poca cosa. Sí que sembla que l'equip està més ordenat, que defensarà millor, però en atac ha d'evolucionar molt, eh?
Sí, jo el que veig és que Xavi Alonso vol implantar un sistema molt encursetat, diguéssim, no? Estem acostumats a veure un Madrid que va d'anada i tornada sense sistema, diguéssim, no? I a veure com s'adapta a que Xavi Alonso vulgui implantar aquest sistema, no? Amb un equip que està acostumat a anar ràpid de l'àrea de defensa a l'àrea contrària, no? Mm. Em sento amb eco, per això em costa parlar una mica.
Ok, mirem d'arreglar-ho. Jacinto, arriba mucha pólvora con Mbappé, es evidente, ha fichado bien atrás, pero para mí le sigue faltando un jugador que aporte más fútbol en el centro del campo, este Madrid.
Sí, evidentemente. La defensa que tenía era un auténtico desastre. Ha mejorado. O sea, tiene un lateral izquierdo que es un lateral izquierdo titular. En los centrales, con Hasen, la salida de balón lo mejoran. Militao a nivel corrector, a mí sí, pero sigue haciendo bastantes jugadas pero hay muchísimas entradas a destiempo. Yo lo veo un poquito falto de forma. Y en el lateral derecho, Tren es. Tiene muy muy buen toque de balón en ataque, pero defensivamente le falta mucho.
Entonces, ahí yo creo que va a acabar jugando más pronto que tarde Carvajal.
Carvajal, correcto. Entonces, Carvajal todavía se le ve que va tarde algunas veces, hace una entrada también a destiempo, sí. Pero eso es normal. Pero es que Trent en defensa es un coladero. O sea, cualquier mínimo extremo que le encare, cualquier mínimo extremo que busque un poco el 2-1 y tal, lo va a pasar muy muy mal porque es que no tiene concepto defensivo. Pero ha mejorado, eso sí, en defensa ha mejorado porque el lateral izquierdo es muy correcto, el centro de defensa ha mejorado. Arriba siguen teniendo mucha pólvora, incorporado, ¿no? Pues un poco el tema de Arda Güler, un poco más atrasado en la creación, pero no es Kroos ni por asomo.
No.
Entonces ayer incluso hubo un momento, la segunda parte, cuando entra Mastantuono, yo creo que se estorba muchísimo. O sea, hay un par o tres de jugadas que no se sabe quién va el balón, lo quiere coger Arda Güler, lo quiere coger Mastantuono. Hay momentos en que Arda Güler, no es que no le quiera pasar el balón a Mastantuono, le tiene manía, evidentemente, pero que están uno quiere jugar, el otro también quiere organizar, son bastante
son parecidos. Perfiles similares. Oye, por cierto, ¿tú crees que había base para denunciar la alineación indebida de Mastantuono, Jacinto?
Es bonito tema, es bonito.
Es bonito tema, ¿eh?
Es único. Hay mucha división de opiniones. Yo creo que sí que, evidentemente, el espíritu de lo que ha hecho el Madrid es un fraude de ley. O sea, yo creo que el artículo 125 es muy claro que lo que ha hecho el Madrid es un fraude de ley. No tanto porque cumple determinados requisitos, cumple edad, sí que es verdad, cumple algún requisito, pero yo creo que hay dos cuestiones. Una, aún no, el derecho no es perspectiva, el derecho es hechos aplicables, ¿no? Entonces, el tema de que el Madrid se esté dejando una ficha por si hay algún fichaje y poder inscribirlo, parece evidente. Si luego se va algún jugador, tipo Rodrigo o lo que sea, pues ya no hará falta. Inscribirá más Mastantuono con un número de primera plantilla y el jugador que venga. Ahí el espíritu es evidente que se lo quiere saltar, pero el derecho son hechos. Pero hay un tema que para mí es evidente y es, por mucho que cuando se habla de fair play, se está hablando de fair play que afecta al primer equipo, que afecta a lo que es el Real Madrid, primer equipo. Si tú tienes un equipo dependiente, además de cumplir con el fair play del primer equipo y masa salarial no excedida, tienes que también cumplirlo dentro de los límites del equipo excedido, pero del equipo dependiente. Es decir, si tú inscribes a Mastantuono con el Castilla, tienes que cumplir los límites en tema económico, en tema de fair play. Y ahí se les está saltando totalmente el Real Madrid, porque no estamos hablando de un jugador de 3 millones, pongo un ejemplo que es muy claro, Varda allí con el Barça, vale 2,5 millones. Sí. Tú ahí, la Liga incluso ha recomendado que no lo haga, porque el Barça es un equipo excedido y porque se puede entender que se está también saltando la norma. No, pero vale 2,5 millones. Claro, cuando te traes a un jugador de 48 más impuestos 63, que tiene una ficha como la que tiene Mastantuono, que prácticamente es superior a la, pues al 80% de todos los jugadores de primera red, yo creo que ahí es evidente que hay un fraude.
Ya.
Ahora, el Madrid tiene soluciones, las tendría muy fácil si realmente se le interpone una denuncia, pues o traspasa a un jugador ya más o menos rápido y entonces no hay problema, lo inscribe en el primer equipo. La solución extrema de hacerlo jugar un partido, un medio partido en Castilla, habría posibilidades que tiene el Madrid. Luego se ha dicho, hay muchos equipos de primera división que lo han hecho, cierto, pero vuelvo al matiz que te decía antes, no es lo mismo un jugador que tú te traes por 2, 3, 5 millones
que uno por 60.
Claro,
sí, sí, sí.
Y la ficha del jugador es la que es, que no la ficha de Mastantuono, que repito, es que la ficha de Mastantuono prácticamente es el 80% de todos los jugadores de primera red.
Claro.
Entonces, para mí sí que hay una... Se ha hecho un fraude de ley, eso es evidente, pero luego el siguiente punto, ¿quién denuncia eso?
Sí, sí, nadie, de momento nadie. David, ¿com veus tu aquest cas?
Sí, estic en aquesta línia, que l'esperit de la llei se l'està saltant al Madrid, però mentre li deixin per la regla, doncs clar, el Madrid ho farà, no? Potser sí que la llei s'hauria de canviar, posar un límit de partits que pogués jugar aquest jugador, que inscrius pel segon equip un límit de partits que pogués jugar amb el primer equip, per exemple, no sé, 10-15 partits, o, com diu Jacinto, un límit del que et gastes per comprar-lo, no? Perquè, clar, 60 quilos és una barbaritat. Sí. Si al Barça ja l'estan recomanant que no l'inscriguin quan ha costat 2,5 milions a Bargi, és que està claríssim que s'està saltant, no? L'esperit de la llei. El que passa que, clar, s'hauria de canviar aquesta norma.
David, et faig una pregunta més i t'acomiado, que sé que tens feina, sobre Casado. Hi ha diversos equips que estan interessats en ell. Ell no vol sortir del Barça, però el Barça escolta ofertes. Tu et desprendries de Casado si arriba una oferta molt important?
Bueno, segur que molts culers no voldrien vendre a Casado, però la situació econòmica és la que és. El Barça no ho veu amb els ulls, estan intentant sortides en l'últim segon, no? Com Oriol Romeu, Iñaki Peña, Héctor Ford, per intentar colar a Chesney i a Gerard Martín, però si fa falta més i s'ha de vendre a Casado, clar, aquí el problema és que el jugador vulgui. Fa unes setmanes igual no volia, però si ara veu que no té minuts i que no tindrà minuts, perquè penso que Flick, si no li ha deixat clar ja en les últimes setmanes, els últims dies, li deixarà més clar la pròxima setmana i fins i tot ara en aquest partit del Llevant, jo crec que igual seria bo una conversa entre Flick i Casado, com la que va tenir Flick amb Ter Stegen, que li va dir que ja no seria com els anys anteriors ell el titular, doncs que li sigui clar a Casado si realment el Barça necessita la venda de Casado, doncs que Flick li digui no tindràs minuts, i que el noi decideixi.
David, gràcies. Una abraçada forta.
Una abraçada, que vagi bé, companys.
Jacinto.
Dime.
Casado, si llega una gran oferta, ¿lo venderías o te lo quedas en la plantilla?
A ver, yo creo que aquí hay tres vertientes. Barça, jugador y agentes. El jugador, yo creo que tiene en mente, que bueno, sé algo de ese tema.
No se quiere mover.
El jugador tiene en mente aguantar al menos hasta enero. O sea, otra cosa sería en enero, si ve que no ha jugado prácticamente nada, pues de cara al mundial intentar ir esos meses cedidos, ser titular en un equipo y poder jugar. Pero de entrada, él querría aguantar. El club no va a forzar, o sea, sabe que de cara a la propia masa social, forzar la salida quedaría muy impopular. Entonces, si él no dice me voy, forzar no va a forzar. Claro, si llega aquí una oferta, me lo invento, de 40 o 50 millones, pues igual hay que planteárselo y hay que pensar. Y luego el agente, los agentes. Por los agentes, el jugador sí iría.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué acaba pasando, que quedan días de mercado. Jacinto, un placer como siempre, gracias, ¿eh?
Igualmente, venga, un saludo.
Un saludo. Salud. Tres cuartos a cuatro, seguim.
Tiempo de juego. Al número uno de l'esport.
El Barça, vigent campió, ja és líder de la Lliga. I ho vivim cada partit amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des del Ciutat de València, Levante, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y al mejor equipo de la radio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb la informació de l'Espanyol, amb el Raül Urgell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comencem amb la notícia oficial, que és la renovació d'Antonio Roca.
L'atacant ha ampliat el seu contracte fins al 2028 i ja és oficialment jugador del primer equip, tot i que la temporada passada Antonio Roca ja va disputar 28 partits amb l'equip de Manolo González. Després de la renovació de Roger Hinojo, l'Espanyol continua apostant per la 21 i aquest projecte de jugadors catalans que ha mencionat algun cop Fran Garagarza. Aquestes són les primeres paraules d'Antonio Roca després de l'ampliació de contracte.
És un somni fet realitat. Crec que, bueno, és un dels dies més feliços de la meva vida i que quedaran emmarcats, perquè aconsegueixo el somni de renovar amb l'Espanyol, de l'equip que, doncs, m'ha donat l'oportunitat de ser professional i ja, pues, consolidat i oficialment jugador del primer equip.
L'extrem de Martorell va arribar al juvenil B de l'Espanyol procedent de l'Adam i es consolida com a jugador del primer equip als 22 anys.
L'Espanyol que vol renovar el mig del camp i es fixa en Guido Rodríguez.
El jugador del West Ham és una opció que agrada molt a l'Espanyol per reforçar el mig del camp. Té 31 anys, ha estat internacional amb Argentina en 30 partits i és campió del món. A més, el jugador ja té experiència a la Lliga Espanyola perquè ha jugat 4 temporades i mitja al Betis, un total de 173 partits on es va guanyar un lloc a l'11 titular i va fer 9 gols i 4 assistències. El problema d'aquest reforç és la fitxa del jugador. És una quantitat molt alta i això fa que només pugui arribar en qualitat de cedit i compartint salari amb el West Ham. Operació molt complicada entre els clubs, però el jugador veu l'Espanyol com a un bon destí. I també torna a sonar com a nova incorporació és Luca Coleosho, extrem italià, que ja va jugar a les categories inferiors de l'Espanyol i que és propietat del Berlín.
Hem d'escoltar també a Pere Milla, autor del golaç de la victòria davant l'Atlètic de Madrid.
Sí, l'autor del segon gol contra l'Atlètic creu que l'equip afronta aquesta temporada de millor manera que l'anterior i es mostra poc conformista amb la pretemporada i la victòria en el primer partit de Lliga.
Per sort portem molt temps treballant la major part de jugadors i això fa que et coneixis més dins del camp i, bueno, jo crec que sí que l'equip ha donat un passet endavant. Anem poc a poc, acabem de començar la Lliga i, bueno, sí que és veritat que hem fet una pretemporada molt bona, però les pretemporades en realitat no valen per res. Sí que és important el primer partit de Lliga començar guanyant, així que molt contents i ara, bueno, a per la Real Societat.
Un partit contra la Real Societat que jugarà diumenge a 8:15 a Noeta.
I una última cosa, Raül, que estem ja només un pas perquè es faci oficial l'operació de canvi de propietat.
Sí, segons Javier de Haro, aquest matí el CSD ja ha donat el vistiplau al canvi de propietat i la Lliga validarà aviat l'operació. L'Espanyol té previst convocar una roda de premsa quan sigui oficial per explicar el projecte de Velocity Group. I tot això, per cert, el dia que el club ha superat els 30.000 abonats.
Molt bé, així ve el dia en blanc i blau. Al Girona, Albert, la notícia oficial és la confirmació de la sortida de Miguel al Nàpols.
Sí, és oficial aquesta sortida, la del migcampista, la del defensa, la del tot jugador madrileny en destí al conjunt italià, el campió italià, una operació tancada en 18 milions d'euros fixos més 2 en variables. Recordem que el 50% d'aquesta operació és pel Real Madrid, o sigui que el Girona de forma directa rep 9 milions d'euros. Un Girona que va fitxar l'estiu de 2022 a Miguel Gutiérrez per 4 milions d'euros. Econòmicament és una gran operació. Miguel tanca una etapa de 3 temporades defensant la samarreta del Girona. Són 112 partits, 6 gols, 19 assistències, sent una de les creacions de Mitchell com a tot migcampista, i se li recorda, segur, Ballori, que tu també ho fas, algun gol espectacular com el que va marcar desembre de 2023 a Montjuïc contra el Barça.
Va fer partides aquell dia espectacular.
Triomf del Girona per 2-4. Una sortida, i ara afegim un nom més a l'agenda de futuribles del Girona. Omar Sadik és el davanter nigerià de la Reial Societat, que té 28 anys, que la segona part de l'última temporada ha jugat cedit per la Reial Societat al València. Ell realment vol jugar al València la temporada vinent. Un davanter, recordem, marcat també per aquesta greu lesió que va tenir de lligament encreuat al setembre de 2022, quan precisament va canviar l'Almeria, acabava de marcar 18 gols a segona per la Reial Societat. Va estar gairebé un any de baixa i entre les dues temporades següents no ha arribat a fer en total 10 gols. La Reial Societat el va fitxar per 18 milions d'euros i, segons Transfer Market, el preu de mercat d'Omar Sadik ara mateix és de 5. Aquesta operació pot anar molt lligada a la de Yangel Herrera, aquest interès que té el conjunt de Sant Sebastià pel migcampista del Girona, que té contracte fins al 2027 i una clàusula de sortida de 30 milions d'euros. S'està parlant d'una quantitat econòmica per Yangel més Omar Sadik, però de moment, com és un jugador capdalt, intransferible per Mitchell, remet al Girona aquesta clàusula de 30 milions d'euros per Yangel, que té contracte fins al 2027.
A veure com evoluciona aquesta operació i tancarem futbol, amb un apunt de futbol femení, Alejandro, perquè Mariona Caldentey és la millor jugadora de la temporada a la Premier.
Sí, ahir la mallorquina Mariona Caldentey va ser premiada a la prestigiosa gala de la Professional Footballers Association com a millor jugadora de la temporada a Anglaterra. Un premi que va ser atorgat després d'una gran campanya amb l'Arsenal, on l'ex-blaugrana va ser subcampiona de la Women's Premier League amb 9 gols i 5 assistències i campiona de la Champions. Això va dir la davantera espanyola després de rebre el reconeixement, on va parlar de l'importància de les victòries col·lectives.
Estic molt agraïda per això. No hi ha res millor que els teus companys i rivals reconeguin el teu treball. Com a jugadora, el que vols és sempre guanyar trofeus amb l'equip i després, quan ets exitós, aquesta les coses passen també. Així que es senta bé, però el que vull és guanyar els trofeus amb l'equip.
What I want is winning the trophies with the club.
Després d'aquesta distinció, Mariona guanya pes com a candidata per la pilota d'or, on ja és una de les grans favorites per conquistar-ho. Veurem què acaba passant.
Felicitats a la Mariona per aquest prestigiós guardó. 8 minuts i arribem a les 4, una pausa, i després poliesportiu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Y acordáis, en Dale Don Dale, de Don Omar, dice, está suelto como gavete, y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno. obrim capítol poliesportiu parlant de bàsquet, Albert, perquè el Barça està en converses per incorporar Miles Norris.
Sí, converses avançades entre el Barça i aquest interior nord-americà de 25 anys que l'última temporada ha jugat uns quants partits a la NBA amb els Celtics per acabar a l'equip de Boston de la Lliga de Desenvolupament. Un jugador físicament potent, amb bona mà des de la línia de tir exterior i que seria la peça que tancaria el roster la plantilla del Barça de cara a la nova temporada. Aquí es pot donar un problema, i és que tindria tres extracomunitaris de tancar aquest fitxatge al Barça: Miles Cale, Will Clyburn i Miles Norris, amb la qual cosa hauria de fer rotacions bàsicament a la Lliga Endesa Joan Peñarroya. No està tancat, però converses molt avançades entre el Barça i aquest interior nord-americà Miles Norris perquè vesteixi de blaugrana de cara a la temporada vinent.
El bàsquet al futbol sala, perquè el Barça ha presentat aquest matí els seus tres fitxatges per la propera temporada. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui ha sigut el torn del futsal, que ha presentat a Joao Víctor, Luciano Gauna i Pol Pacheco, que així ha valorat el seu retorn a casa 11 anys després.
Crec que m'ha servit l'experiència d'estar en tants equips. He tingut la sort d'estar en bons equips, també. Crec que, com t'he dit, arribo al meu moment. Crec que he millorat molt com a jugador. Soc un jugador bastant complet ara. He millorat sobretot amb el que necessitava, que és millorar, i com et dic, amb ganes d'afrontar aquest repte, crec que vinc preparadíssim i m'agradaria ajudar aquí.
Els tres els ha vist molt contents de fitxar pel conjunt blaugrana, en especial a Luciano Gauna, que es convertirà en el primer argentí en debutar amb el primer equip, i tots tres coincideixen que amb el principal objectiu aquesta temporada.
L'objectiu del Barça sempre és conquistar-ho tot, no? El principal objectiu d'aquest any és poder l'any que ve jugar a Champions. Per tant, s'ha de guanyar la Lliga, i bueno, tant els que hem arribat com els que estem, com a entrenador, com tothom, l'objectiu que es planteja tothom és el mateix, així que lluitarem tots per aconseguir aquest objectiu.
Una Champions que no es disputa des de fa 3 anys i que no es guanya des de fa 4. Sens dubte, classificar-se per la propera edició serà el gran objectiu aquesta temporada, que s'iniciarà el 6 de setembre amb la primera jornada de Lliga al camp del Movistar Inter.
Això al Barça de futbol sala. Dir també, és notícia d'aquest matí, que el Barça d'hoquei patins ha renovat a Marc Grau. Renova fins al juny del 2029. I en handbol, Raül, el Granollers guanya el Ciutat de Granollers en categoria masculina amb gol d'or.
Sí, això sí, ens deixa una de fred i una de calenta. La mala notícia va ser la derrota del primer equip femení contra el Toulon de la primera divisió francesa per 28-35. Avui tornaran a jugar un segon amistós contra el mateix equip a les 5 de la tarda per continuar agafant sensacions. I la bona notícia, com deies tu, Joan, va ser la victòria del primer equip masculí contra el Cherbourg. El partit es va arribar al final del temps reglamentari amb l'empat a 34 i es va decidir amb el gol d'or d'Adrià Figueres. L'equip d'Antonio Rama ara continuarà preparant-se per l'inici de la Lliga Asobal, que serà el pròxim 12 de setembre contra el Puente Genil.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Segons i entrem al darrer minut d'Esports Cope. Albert, d'última hora, alguna cosa?
Sí, Andoni Zubizarreta ha deixat de ser oficialment el director esportiu del Porto. 63 anys, recordem, va arribar al conjunt portuguès l'abril de 2024, destituït, de moment, a l'atur. Andoni Zubizarreta, que ja no és director esportiu del conjunt portuguès del Porto.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxarem actualitzant les enquestes del dia Esports Cope, que us volem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta d'avui és que si arriba una molt bona oferta per Marc Casado i a diversos equips interessats, si el vendríeu. Està bastant igualada aquesta enquesta. Esteu votant que sí al 47%, que no al 53% dels que esteu votant. En clau espanyol, us preguntem si us semblaria, i a interès, un bon reforç Guido Rodríguez, l'exfutbolista del Betis. Esteu votant que sí la immensa majoria, el 89%, que no a l'11%. I en clau Girona us preguntem si deixaríeu sortir Yangel Herrera. Esteu votant que sí al 62%, la majoria que no al 28%, només el deixaríeu sortir per la clàusula, que és de 30 milions al 10% dels que esteu votant. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.